Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El poble espanyol. Per cert, que aquesta nit s'han entregat al Teatre La Llotja de Lleida els Premis Arc 2023. Els guardons de la indústria musical del directe han reconegut com a millor artista revelació la Muixca. Yo soy lo que le gusta. A més, de Tyre s'han endut el premi a la millor gira d'artista d'autoria pròpia. I la millor gira internacional pels grans Love of Lesbian. Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el mundo. Són les 9 en punt del matí. Penseu que aquest matí estarem molt pendents de les nominacions als Premis Goya. Avui s'anunciaran a les 11 del matí en un acte en directe des de l'Acadèmia del Cinema Espanyol que presentaran els actors Anna Castillo i Luis Tosar, que seguirem en directe aquí al Món Arracó amb el Blai Morell. I entre les favorites hi ha Cerrar los ojos, de Víctor Orice, també La Sociedad de la Nieve, del J. Bayona, que presenta 15 candidatures, i Un amor, de la Isabel Cuixet, també 20.000 especies d'abejas, de la Estíbaliz Urresola, que podria aconseguir diverses nominacions, sobretot després de fer-se amb el Lleó de Plata a Berlín, per la joveníssima Sara Otero. I encara parlant de premis, la Rosa Vergés, la cineasta, rebrà el Gaudí d'Honor Miquel Porter 2024. És la primera dona directora que recull el màxim reconeixement de l'Acadèmia del Cinema Català. La seva primera pel·lícula, Bum Bum, li va valer el Goya a millor direcció novell, així com el Premi Nacional de Catalunya, el Sant Jordi de Cinematografia i el Fotogrames de Plata. També ha dirigit pel·lícules com Tic Tac o Souvenir. I ja s'ha estrenat al Teatre Apolo de Barcelona el musical La Història Interminable. La superproducció, basada en el llibre de Michael Ende, va aixecar ahir a la nit al taló. L'obra utilitza animatrònics gegants per donar vida a alguns dels personatges més recordats de la història. L'espectacle es va estrenar a Madrid i ara s'estarà en cartell a Barcelona durant totes les festes de Nadal i fins l'abril. La Maria Cusó va ser en directe a l'estrena del Teatre Apolo de Barcelona.
El Teatre Apolo es va transformar ahir en el regne de fantasia. Dues esfinx gegants guardaven l'escenari d'on van sortir un drac blanc de la sort, un gegant de pedra, la impressionant Vetusta Morla i Àrtax, el cavall blanc de Trello. També una vintena d'actors que es van desdoblar en desenes de personatges. Tot un desplegament de mitjans que va convèncer el públic assistent.
Molt ben feta, molt ben interpretada, els vestuaris, la música, jo crec que en general val molt la pena.
Nos ha gustado un montón todos los efectos que tiene el musical, son increíbles.
Semblen brutals els efectes en un teatre, els efectes especials, i la posta en escena a nivell de producció em sembla brutal. El cavall semblava real.
Un repartiment de grans veus que va defensar una partitura complicada i on cal destacar la catalana Blanca Caselles en el paper de Bastian. Caselles, que per cert va ser la guanyadora de l'últim karaoke eurovisiu del Via Lliure. La Història Interminable fa parada a Catalunya amb la voluntat de defensar el poder de la imaginació.
Per cert, jo ja sé que no estem per aquestes notícies, però jo l'he de donar. Hi ha una persona que, si ens escolta, que ens truqui, que no crec que ho faci, perquè és una persona de Cardedeu, que a aquesta hora, potser ni ho sap, és milionària. El sorteig de la 6.49 d'ahir ha repartit 3.138.000 euros en un sol encertant. La butlleta es va vendre al quiosc de la plaça al Joan Alsina i la combinació guanyadora és el 4, 6, 11, 12, 22 i 44. El plus, el 5. El complementari, el 27 i el reintegrament, el 9. De la sèrie 25.093. Per tant, enhorabona a l'únic encertant d'aquest sorteig que, insistim, s'endú 3.138.000 euros. Els esports en Repsol. El Real Madrid fa els deures, serà cap de sèrie al sorteig a vuitens de final de la Champions, igual que el Manchester City, el Bayern de Munic i l'Arsenal. Els blancs van guanyar 4-2 al Nàpols, continuen invictes i passaran la fase de grups com a primers, independentment del que facin al camp de l'Unió Berlín. Per la seva banda, la Real Societat va empatar 0 contra el Salzburg i es jugarà la primera posició al camp de l'Inter de Milà, mentre que el Sevilla ha quedat eliminat. Es va deixar remuntar un 2-0 a casa davant del PSV Eindhoven i ara només té opcions de jugar a l'Europa League. Encara queda una jornada per acabar la fase de grups, però els possibles rivals del Barça pels vuitens de final ja es comencen a definir. N'informa Albert Pedrol.
El Barça necessita només un punt al camp de l'Anvers per assegurar-se la primera posició del grup i tenint en compte que només un daltabaix impediria passar com a líders, els possibles rivals es van concretant. Comencem pels que són segurs, el PSV i el Leipzig. Els dos han passat com a segons i per tant poden ser rivals del Barça. A partir d'aquí hi ha equips que també tenen moltes probabilitats de caure al bombo 2. El Nàpols ho té tot de cara i l'Inter de Milà s'hi afegirà si no guanya la Real Societat a l'última jornada. Ara bé, si guanya els donostiarres, el Barça se'n pot oblidar de l'Inter i també de la Real, que no pot ser rival als vuitens per ser de la mateixa Lliga. A la Lazio li passa igual que a l'Inter. Si no guanya contra l'Atlètic de Madrid, serà possible rival del Barça. I si guanya, res de res. I finalment hi ha dos grups on tot pot passar. Un és el grup de la mort. Depèn del desenllaç de l'última jornada, poden ser rivals del Barça, el Borussia Dortmund, el PSG, el Newcastle o el Milan. I el grup A, el Copenhagen, el Galatasaray i el Manchester United es jugaran la segona plaça fins a última hora.
Més coses han sofat i s'ha tornat a lesionar. El jugador del Barça, cedit al Brighton, s'estarà 2 mesos i mig de baixa després de fer-se mal a la cama dreta l'últim partit. El seu entrenador, Roberto De Zerbi, va lamentar ahir que no podrà comptar amb Ansu durant molts partits.
Ansu i Lamptey estan lesionats i crec que els perdrem durant molt de temps. De totes maneres, ens centrem en els futbolistes que poden jugar demà i serem suficients per competir. No sé si guanyarem, però segur que lluitarem per guanyar el partit.
I aquesta matinada, el Brasil, el futur davanter del Real Madrid, Hendrik s'ha lesionat i se l'ha endut en llitera. Tot i això, sembla que només ha estat un ensurt. Mentrestant, Joan Laporta no gira full i assegura que el Barça es va veure perjudicat al camp del Rayo Vallecano per 2 penals no xiulats. Diu que si el perjudicat hagués estat el Real Madrid, se'n parlaria molt més.
A mi m'ha sobtat també que aquesta setmana només es parlessin de collonades quan s'havia d'estar parlant del penal que li van fer en el Rafinha, que si això arriba a passar a Madrid, escolti, estarien tota la setmana parlant del penal del Rafinha i el Lewandowski, dia rere dia, i haurien estat matxucant el penal del Rafinha. Consti que no és victimisme, eh?
I són declaracions a la porta de la presentació dels actes del 125è aniversari del club que es va fer ahir al Camp Nou. Es va presentar una nova versió especial de l'himne del Barça amb la mateixa lletra, però amb la música de l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeó Català i el seu cor jove. I tot plegat el dia que Martí Perarnau, l'escriptor del nou llibre sobre Pep Guardiola, Déu salvi el Pep, va assegurar al món a RAC1 que el llegat del tècnic del City el converteix sense cap dubte i sense cap discussió en el Johan Cruyff de Manchester.
Què suposa el Pep? Suposa el gran llegat intel·lectual i futbolístic deixat en aquest club, en el Manchester City. Per tant, sí, és una figura que es pot comparar perfectament amb el que suposa el Johan Cruyff en el Barça, que suposa com a jugador una sèrie de coses i com a entrenador el que tots sabem.
I en bàsquet la penya va guanyar 3 punts al Prometei d'Ucraïna a l'Eurocup, mentre que l'Eurocup femenina, el Cadí la Seu, es va imposar de 9 punts l'Eleftèria de Grècia i s'ha classificat per la següent ronda com a primer de grup. També serà cap de sèrie l'Uni Girona, que hi va escombrar de 21 punts, de 28 punts, al Piestanske d'Eslovàquia.
Fixa't bé en la persona que va al cotxe del costat. Ara mitja cluca els ulls. Oi que té una llum especial? Això és perquè és un il·luminat. I és clar. Quan t'estalvies fins a 300 euros l'any en carburant i en les teves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies de Repsol, se'n nota. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, on cada matí amb l'Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Les cues a l'AP7 han augmentat fins als 13 quilòmetres entre Montornès i la Roca del Vallès en sentit sud perquè s'ha sumat un accident prop d'una altra incidència a la Roca on s'estava retirant un vehicle. Per tant, encara es talla aquest carril i s'hi acumula molta congestió, tot i que sembla que comença a anar a la baixa. A més, encara continua el carril tallat a la ronda de dalt a Horta en sentit sud per una altra incidència que afecta l'accés a Barcelona pel nus de la Trinitat i retencions encara en moltes vies, destacant la C58 entre Sant Quirze i Terrassa en sentit sud, molta congestió durant 4 quilòmetres, la B23 amb el tram lent ara de 5 quilòmetres entre Sant Feliu i l'entrada de Barcelona, l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà durant 6 quilòmetres més, o la Ronda Litoral, que també va molt plena en sentit sud, ara durant 8 quilòmetres fins al tram de la Ciutat Vella. És tot des del RAC, bon dia.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Gear. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bank CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
acabem aquests apunts al món RQ amb la polèmica de les croquetes de paella i xoriço. Ahir ja us explicaven que les galeries comercials de les més importants que hi ha al Regne Unit, Marks & Spencer, estan especialitzades en roba, en productes per la llar i aliments gourmet, ha començat a vendre als seus locals del Regne Unit croquetes de paella. Un client va veure el paquet d'aquest producte, em va penjar una foto a les xarxes i ja us podeu imaginar que la polèmica va quedar servida. L'etiqueta Croquetagate es va viralitzar tant que ahir el debat ja el portava a la portada al diari The Times. I fins i tot va generar un conflicte diplomàtic. El motiu, doncs, que l'ambaixador del Regne Unit a Espanya, Hugh Elliot, s'hi va voler pronunciar amb un missatge, diguem, poc diplomàtic, que deia: chorizo, sí. Paella, sí. Croquetas, sí, sí. Todo junto, ¿qué has hecho, Marks & Spencer? Potser algú li va tocar el crostó, perquè poc després va afegir que encara no havia provat mai alguna cosa de Marks & Spencer que no estigui bona i que li hauria de donar una oportunitat a les croquetes de paella, xoriço, safrà i beixamel. Doncs bé, a aquesta hora us avancem que qui elabora aquestes croquetes de paella i xoriço té el nom i el cognom Xavi Bundó. Aquest matí al món RQ sabrem qui és. Esperem el Bundó en aquest estudi durant la tertúlia. Aquest matí al món RQ parlarem del Croquetagate i esperem fer-ho amb el seu creador, amb el Bundó i amb els tertulians, que segur hi sucaran pa.
El món RQ amb Jordi Basté. Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les 9:10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Truquen, Pere Mas, bon dia.
És el meu pare. Li agafo?
Sí, esclar. La ràdio en directe.
Hola, pare. Estic a la ràdio, eh? Papa? Que em sents?
Sí. Jo sí que el sento.
Papa, és que no puc parlar, que estic en directe a la ràdio i ho està sentint tothom. Papa.
I el pare segueix, clar.
Sí, que el pare segueix perquè, evidentment...
Ell vol dir una cosa.
Ell vol dir una cosa, evidentment.
Papa, que estic en directe a la ràdio i no puc parlar. Truco després quan surti, vale? Posa RQ. Posa RQ, que ha anat molt bé l'audiència. Adéu.
No sé, haurà anat bé l'audiència per coses com aquesta, suposo.
Sí, perdoneu, eh?
Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Què tal, Jordi Basté? Felicitats.
Gràcies.
No només per l'audiència, sinó per aquests 18 anys a la Gabriela.
Ara, aquest és el tema.
No, és que això és molt important.
Això és el tema.
És el tema.
Aquest és el tema, sí, perquè els que som pares i mares, com és el teu cas també, o com és el cas de la Neus Tomàs, bon dia.
Molt bon dia.
I no de la Conchi Baray, bon dia.
Bon dia.
No del David Fernández, bon dia. David.
Bon dia.
I sí, de la Marc Ortuño, que passa per aquí. És que i de vegades posem per damunt la feina i que i això és una barbaritat. És una barbaritat. Però bueno, escolta'm, també 18 anys, tu.
Que fort, eh?
Sí. Sí, tens la sensació de que ells miren endavant i nosaltres hem de mirar enrere. Com a pares, clar.
Però bueno, no escolta'm, que prou, tu. Coses, eh?
No ets l'únic pare que no ha portat els seus fills al col·le, eh? I tampoc és tan dramàtic.
Home.
Bueno, no. Home. Calma.
Com deia aquell, cadascú se sap el seu.
Hi ha molta gent que per molts motius no ha pogut portar els seus fills al col·le.
És veritat.
I no són el puto líder de l'audiència al matí i ocupen una posició... O sigui, el president del govern tampoc pot portar els seus fills al col·le.
Ja.
Sí. Hi ha moltíssima gent, de moltes feines. Hi ha molts àmbits que no es perdona, i no són els malpares. No són els malpares.
Hi ha molta gent que cal ser president, hi ha gent que
treballa. Hi ha molta gent que s'encarrega de la neteja, per exemple, de llocs i locals que estem molt d'hora al matí, com fem nosaltres, que tampoc poden portar els seus fills a escola, evidentment. Hi ha molta gent, però permeten que et pugui dir que jo tinc un mal sentiment i un mal cos perquè vaig poder portar la meva filla gran quan era molt petita a escola, perquè sortia de la nit de Catalunya Ràdio de Feu no ho diguis a ningú, i em llevava molt d'hora perquè em feia il·lusió portar la meva filla a escola. I en canvi amb la petita no ho he pogut fer. És una cosa, mira, és aquelles coses, però com em va dir ella un dia, perquè com les criatures són molt sàvies, la seva resposta va ser, bueno, però em venies a buscar. Que també és clar, també.
I avui espero que la portis a fotre't un tiberi magnífic.
Està previst.
Ah, migdia, clar.
Està previst. Ell ha escollit on anem a...
Ah, sí? Clar, no podem dir per la ràdio, però...
No podem dir per la ràdio, sí, però no té estrelles. Perquè... Això que tampoc... Aviam, és un quart de 10 del matí. Estan passant moltes coses a aquesta hora. Aviam, anem a pams, anem a pams. Primer, després està Pedro Sánchez a la 1 de Televisió Espanyola. Esperem, perquè ara de seguida parlem de l'amnistia, de seguida escoltarem el David Bestoff. Però abans anem al desallotjament del Cubo i la Ruïna, que com dèiem abans no és cap podcast, sinó que és una doble casa que hi ha a la zona per damunt de la plaça Bonanova de Barcelona. És una mica el que estem veient ara amb la meva estimada i admirada Ariadna Oltra, vestida avui de verd esperança. És Tejot al Tejado.
Sí.
Saps aquella sèrie que era... Com és, quina era aquella sèrie? Los Hombres de Harrison, era? Los Hombres de Tejot al Tejado, sí. Aviam, Benet Íñigo, com està la situació en aquesta zona de Barcelona?
Doncs mira, ha avançat força aquesta operació de desallotjament d'aquestes cases, perquè fa tot just uns minuts ja hem pogut veure agents dels Mossos a la segona planta de l'edifici de la Ruïna, per tant, ja han accedit a l'edifici i han pujat fins a la segona planta per anar doncs, traient. Hem vist com retiraven, per exemple, algunes lones i algunes de les tanques que tapaven, i que encara tapen parcialment, les finestres d'aquesta casa. I també hem vist Mossos d'Esquadra obrint les finestres de l'edifici del Cubo. Per tant, a aquesta hora, els antiavalots dels Mossos ja estan dins dels dos edificis. Ha estat, com hem anat explicant al llarg del matí, molt complicat, sobretot, entrar dins del perímetre d'aquestes cases, els han llançat de tot. Ara mateix els Mossos també han difós unes imatges de coixinets metàl·lics que han trobat a dintre la casa i que els han llançat durant la seva entrada. I ara, doncs, com deies, veiem també gent a les teulades de les dues cases. Mira, ara veiem Mossos a dalt de tot, al terrat de l'edifici del Cubo. I aquí, no sé si ho podeu sentir, a la plaça Bonanova s'han anat acumulant curiosos que aplaudeixen aquesta visió dels Mossos antiavalots ja a la teulada, on, com deies, hi ha alguns dels ocupes que han pujat fins a la teulada per ser segurament els últims a qui treguin d'aquí. Per tant, podem dir que això, aquest operatiu, que ha començat a les 6 del matí puntualíssim, encara ara la recta final, que serà treure les persones que s'han tancat aquí dintre i que des de les 6 intentaven evitar aquest desallotjament.
Puc fer una pregunta? No sé si tens resposta, Benet, però tu acostumes a saber tot d'aquestes coses. Com és que hem fet d'això que està passant avui un espectacle?
Bé, aquestes cases que van passar desapercebudes durant molts anys, recordem el Cubo, el van ocupar el 2016 i la Ruïna està ocupada des del 2019. Per tant, eren cases que feia molt temps que estaven ocupades, que més enllà d'alguna molèstia per soroll puntual no havien generat grans polèmiques al barri, parlant amb veïns aquest matí mateix, un veí em comentava que ell no és que li agradés la visió d'aquestes cases, però que tampoc havien generat molèsties, però recordeu tota la polèmica durant la campanya de les últimes municipals, on aquestes cases van ser el centre del debat. Aquí hi havia manifestacions demanant el desallotjament, promogudes per alguns partits polítics, després s'hi va sumar Desocupa, que va posar-se al capdavant d'aquelles protestes, i el col·lectiu Ocupa també va reaccionar a aquesta pressió i va convocar les seves manifestacions. Des de llavors, que havien tornat a desaparèixer mediàticament, però és evident que un cop vam tenir la data del desallotjament, aquest cop ordenat per una jutgessa de Barcelona, doncs tothom vam tornar a mirar què passaria aquí. I durant setmanes, des del col·lectiu Ocupa, anaven fent crides, anaven fent proclames de que posarien tota la resistència que poguessin i, per tant, doncs, que aquest desallotjament seria un desallotjament complicadíssim. Els Mossos també ho creien, perquè així s'explica el desplegament que encara a aquesta hora hi ha al voltant de la plaça Bonanova i d'aquestes cases ocupades. Tot i això, he de dir que el perímetre de les cases està totalment blindat. Ara els Mossos els veiem més relaxats que no pas a les 6 del matí quan intentaven accedir al perímetre, però el trànsit a la plaça Bonanova està obert, és a dir, que es pot passar amb cotxe pel passeig Sant Gervasi i la plaça Bonanova. Vull dir que l'afectació està totalment circumscrita a l'entorn més proper d'aquestes cases.
També ho deia bàsicament perquè s'anuncia abans això, no? Que hi haurà aquesta... Saps el que em sorprèn també una mica? Que s'anuncia abans.
És que fa poc, Jordi, van canviar la llei, que això als Mossos doncs, els hi és una gran dificultat i així ho expressen, i és que ara els desallotjaments s'han d'anunciar en quin dia es faran. Fins fa relativament poc es podien fer el que s'anomenaven dates obertes i vol dir que doncs, un cop els Mossos rebien l'ordre judicial de desallotjar un immoble podien presentar-s'hi qualsevol dia. Això, evidentment, per si algun col·lectiu o alguna persona volia resistir el desallotjament ho posava molt més difícil perquè no sabies quin dia arribaria l'acció policial. En canvi, aquesta vegada es va fixar el 30 de novembre com el dia que es faria aquest desallotjament. I això implica que les cases, els ocupants d'aquestes cases, sabien perfectament que avui seria el dia que vindria la policia i que havien de tenir els preparatius que volguessin fer per avui, no? I per això s'ha generat aquesta tensió, no? Això als Mossos els hi complica l'operatiu, evidentment.
Ara he vist que amb un vídeo també de l'Avantguarda que ha llançat líquid inflamable i llançaments de pedres i petards en el desallotjament. Bueno, esclar, és que ho estem veient, és que estem veient un desallotjament gairebé en directe.
És una retransmissió.
És una retransmissió en directe, efectivament.
L'únic que no veiem és el que... És a dir, hem vist la dificultat que hi ha hagut per accedir al perímetre, tots aquests llançaments que expliques, i aquest instrument que no, jo, com a mínim, no havia vist utilitzar pels Mossos, que és aquesta gàbia que els ha servit per acostar-se fins a la façana de l'edifici amb una certa protecció davant dels llançaments. Ara estem veient el que està passant als terrats, no? Segurament ho veieu també vosaltres en imatges que hi ha policies antiavalots al terrat d'aquestes cases, i el que no veiem és el que passa dins de l'edifici, si hi ha, per exemple, algun ocupa doncs, que s'ha encadenat, que ha posat les mans dins de bidons de ciment, o alguna d'aquestes tècniques que hem vist en altres desallotjaments i que pot dificultar doncs, que els treguin de dintre. Això és el que, evidentment, doncs, no estem a dintre de l'edifici, no podem estar dins de l'edifici, i aquesta és la part que no veiem. Però sí que hem pogut veure, de veritat, l'entrada, que ha sigut, déu-n'hi-do, la duresa de l'entrada.
Val. I, Marc Segués, la manifestació que ha començat abans de les 6 ja s'ha dispersat o no?
Sí, s'ha dispersat completament. De fet, ha durat 2 hores i escaig. Poc abans de les 8 ja s'ha començat a dispersar. Ha iniciat la marxa amb una 80 de persones, tot és molt tapades, amb passamuntanyes, gorros, amb una actitud un punt beligerant, un to molt dur. Sí que no hi ha hagut incidents importants, algun llançament de vidres, d'alguna ampolla, han trencat el vidre d'algun aparador, hi ha hagut alguna picabaralla amb algun periodista, però, com dèiem, ja fa una hora i mitja s'ha començat a dispersar i des de fa una hora que no hi ha marxa, s'han anat dissolent els manifestants, han desaparegut i ara mateix la vida del barri de la Bonanova podríem dir que és completament normal, perquè sí que els manifestants els seguia un helicòpter de la policia, que ara mateix ja no hi és, i la presència policial es concentra bàsicament aquí a la plaça de la Bonanova, que és on ara hi ha tota l'expectativa i tot el que seria l'actualitat. I ara m'he estat passejant una mica pel barri i la gent doncs, passeja tranquil, els negocis estan oberts, el trànsit no està tallat, i el que hi ha, com dèiem, i ara explicava el Benet, és una 50 de persones a davant de la plaça de la Bonanova mirant com s'està desenvolupant aquest desnonament. I aquí sí que hi ha hagut un petit incident fa un quart d'aproximadament, i és que un manifestant dels que han marxat de la concentració que estava aquí, un manifestant a favor de l'ocupació, s'ha encarat, ha tingut una petita picabaralla amb uns veïns de la zona i l'han acabat identificant. Però més enllà d'això, el barri respira total normalitat.
Molt bé. Tornem més tard, si cal, amb el Marc Segués i amb el Benet Iñigo, sobretot el Benet, que és el que està en aquests moments a la zona on s'està fent aquest desallotjament. Pedro Sánchez, a Televisió Espanyola, sobre l'amnistia, ha dit això. Escoltem.
Perquè no fa bonic denunciar les violències.
No.
No, no,
bueno, yo he defendido que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos 4 años desde el gobierno de coalición progresista. Fíjese, yo le voy a hacer un vaticinio. Estoy convencido de que, al igual que ha sucedido con la ley del divorcio y la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, aquellos que se están hoy manifestando en las calles, las organizaciones políticas, y que se manifestaron, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario, y que hoy, bueno, pues hacen de padrinos o celebran bodas de matrimonio entre personas del mismo sexo, acabarán actuando, recordando estos días, con ese viejo dicho de «si te he visto, no me acuerdo». Porque va a ser bueno para el país. Va a ser bueno para el país en términos de convivencia y va a ser bueno también para estas fuerzas políticas que hoy rechazan la ley de amnistía, porque estamos reincorporando al sistema político y, por tanto, a la negociación y a la acción política a actores políticos que desde 2017 negaron la participación en la gobernabilidad de España.
Mm. Y ha hablado también del mediador.
Hay mucha gente que le chirría lo del verificador. Es decir, que dos partidos, PSOE y Junts, no puedan sentarse sin más, que tenga que haber un verificador. Parece que internacional. No sé si usted nos puede dar más detalles de quién es, quién hace esa función.
Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese proceso de diálogo, tanto con Esquerra Republicana como con Junts per Catalunya. Estamos hablando con las dos organizaciones, no les puedo adelantar, pero efectivamente se conocerá. Y lo que les puedo garantizar es que si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos. Y también le diré una cosa, es efectivamente un mecanismo excepcional, pero es que la situación que se está viviendo por parte de estos dos partidos independentistas en el sistema político español es también excepcional. Ojalá en un futuro no necesitemos este sistema de verificación, porque eso significará que hemos construido una confianza que yo honestamente también tengo que decirle. No la tengo completa ni total como secretario general del Partido Socialista, porque esto también es importante. Aquí estamos interlocutando entre partidos políticos, no entre gobiernos. Para eso ya existe una mesa de diálogo entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que por cierto, esto fue un poco un sacrilegio para la derecha política y mediática de este país en 2019. Y hoy, en cambio, bueno, al señor Feijóo hasta incluso en las elecciones le escuchamos decir que mantendría esa mesa de diálogo. Luego vino a Madrid, le tiraron de las orejas, me refiero a esa derecha mediática y también a la derecha política, y donde dijo Digo.
¿Eh?
Dijo Digo
y paraba a lofer.
Presidente, ¿usted cree que en España, en nuestro país, hay casos de lawfare? Es decir, ¿usted cree que se ha instrumentalizado la justicia para poder hacer política?
Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país definitivamente.
En el caso de
definitivamente.
La justicia, ¿qué casos podrían haber?
Pero permítame, se ha instrumentalizado la policía, desgraciadamente, en nuestro país para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular? Definitivamente. Eso es la Operación Kitchen. Ayer o antes de ayer, creo que era cuando compareció la exsecretaria general del Partido Popular ante el tribunal, ante la Audiencia Nacional. Nosotros lo que hemos hablado es de eso. También hemos hablado de efectivamente hacer dos comisiones de investigación, una vinculada a la Kitchen, sobre esta cuestión. Y fíjese, me ha sorprendido un poco la reacción, porque la política me refiero, porque las comisiones de investigación, según nos dice el artículo 76 de la Constitución y el artículo 52 del reglamento del Congreso de los Diputados, sus conclusiones no cuestionan las sentencias judiciales, no vinculan las sentencias judiciales, pero sí pueden ser objeto de informe a la Fiscalía para que las tenga en consideración.
Eso deia Pedro Sánchez, això està dient encara Pedro Sánchez aquest matí, reitero, també ha dit que no pot concretar on serà la trobada amb Junts per Catalunya de dissabte. No ha dit res més que això. Anirem a la publicitat. Per cert, Pere, no t'he de dir que moltes gràcies, com sempre. Ah. I a la redacció espera sempre que el dia dels CGM ens porta aquests cruzanets meravellosos, per cert, amb la Mònica Hernández.
Sí.
Ah, sí, avui he debutat, eh?
Has debutat tu, avui et toca a tu, Mònica.
No. Ui.
Perquè no, és que l'altre dia va dir, ui, el Pere, que ha de venir el dijous al dia de la GMA.
Sí, sí,
no.
Sí, i a mi la redacció em va dir, hi ha una tradició que és que l'ull de poll porta croissants el dia d'allò de...
Hi ha una discussió sobre aquest punt, si la tradició és que la porta el Pere o l'ull de poll. Ja hem discutit aquest matí.
Sí.
Jo, encara que em mori, hi ha de ser un testament on quedi dit que el dia de la GMA es partin els croissants.
Deixa'm dir que això dels GMA, tu els creus un mes, els tres creus...
No n'hem parlat, per cert, però vaja.
Digues.
Ah, no, felicitats, no, home, perquè sempre fem una mica de salsa, i felicitar-te, no?
Felicitar-vos.
A tota la ràdio, a tota la ràdio.
Felicitar-vos, perquè sí. Perquè sí.
Sí, sí, no, i a més la ràdio...
No, perquè sí, ja està, perquè sí. Perquè sí, perquè ha estat un trimestre heavy. I està bé. I et dic una cosa que és per tota la casa. La versió... per ser un resultat descomunal. La versió RAC és una cosa. Jo espero que ja li caigui l'Ondas el millor programa d'una vegada per totes, perquè se'l mereix ja fa temps, perquè porta, no sé, 1.000 anys com a líder. 1.000, tot des de quan estava a la versió original a Catalunya Ràdio. Clar, que ho intrigui molt, el Marcelí no el podrà recollir. El Bundó, que vindrà avui aquí el Bundó.
Ai...
Escolta'm, si vols marxo...
Ve cada dijous, no?
No, però vindrà avui a l'estudi, perquè saps que m'ha trucat? I m'ha dit, diu...
La diva.
T'he d'explicar una cosa. Dic, però explica-ho per antena.
Però d'aquí
no? Primer d'anar a portar les criatures a escola. Dic, ai, tu que pots? Vines aquí cada setmana i vens i ens ho expliques. I ens explicarà el tema de la croqueta gate. Saps el tema de la croqueta?
No.
Hi ha un merder a Londres perquè el Marks Spencer ha fet una croqueta de paella.
I l'ambaixador, no?
I l'ambaixador, aquí un merder, però no en parlem avui aquí al món a RAC1. El Bundó el cap de setmana va desmarxat, els Oscars van desmarxats...
L'Angelines
està desmarxada. Sí. A més, aquest any, que l'Angelines té el Piqué.
Sí.
Té com nòvio.
Que el Gerard Piqué, sí. El Gerard Piqué... No sé si el Gerard Piqué felicitarà l'Angelines.
Home, és el mínim que podem esperar d'un cavaller com el Piqué.
A través del teu telèfon.
Sí. Bueno, un moment, perquè jo ja crec que aviat...
Ja van sols.
Millor que no el tingui, el telèfon.
Jo crec que hem d'aconseguir que el Gerard Piqué vingui un dia a l'estudi.
Amb ella?
Sí.
Però aquest programa o l'altre, o una mica els dos.
Com us dic?
Home, aquí o la competència?
Aquí la competència! Aquí ha vingut.
Sí.
El trànsit.
Clar. Tu que no ho veus?
Sí, no, jo...
I deixa'm dir una cosa, perquè si no ho dic, rebento.
Ah?
Enhorabona, amb les poques coses que culturalment anem per damunt de la mitjana, és amb la ràdio.
Sí.
O sigui, la suma de RAC1, Catalunya Ràdio, el que fa l'Alcer en català, el que fa la Nierga al matí, que també va per Ràdio 4, és a dir, tot això, la suma de tot això,
val.
O sigui, allò que diem allò de la tele, que no sé què, no sé quantos, és a dir, aquí podem dir moltes coses. I efectivament, avui segurament hi haurà, com he dit aquest matí, hi haurà malabars matemàtics amb molts mitjans, i segurament alguna televisió pública que farà malabars matemàtics, que és el que es ve fent sempre des de fa molts anys, auspiciat pels de dalt. Val? Però aquests malabars matemàtics no treuen una altra cosa que és molt important de dir, que és que al marge d'aquesta ràdio és la primera, que aquest programa és el primer que frega el millor d'oients de fa molt de temps, hi ha una cosa que és evident, que és que si tu sumes, et surt una quantitat de números en català que és bestial. I això, escolta'm, pocs, no hi ha ningú que ho tingui, això.
Doncs, ja que estàs centrant també la pilota, això no és casualitat, no és obra de l'Esperit Sant.
Sí.
Aquí hi ha un moment donat que la llei fa que la Generalitat sigui concedeix les emissores de ràdio, per exemple, i que a l'hora de concedir emissores tingui alguns criteris lingüístics, com per exemple, en el cas de les musicals, obligar a posar un 10% de promoció musical. I el fet que hi hagi tanta oferta i que s'amostri que el mercat la pot absorbir i que tu pugis, entris en una botiga normal de Barcelona o pugis un taxi normal de Barcelona i en lloc d'escoltar la COPE, perdó per la ironia, escoltin el Basté, o el RAC1 o el futbol de RAC1, t'està dient moltes coses. En canvi, si la distribució de les televisions, la multiplicació de les televisions, ningú ha de fer desconnexions en català, etc. Ah, el mercat. Bueno, no només hi ha el mercat, hi ha l'administració, quan concedeix freqüències i concedeix antenes i posa exigències de lingüístiques, etc. I, per exemple, a un altre àmbit, on la llibertat campa una mica sus anges, com és internet, en el seu moment la presència del català era brutal,
sí.
I ho segueix sent. Vol dir, aquesta història del mercat i no el mercat, el doblatge al català i no el doblatge al català, les plataformes i les plataformes, hi ha molt a dir. I la ràdio en català demostra que la gent escolta les coses en català independentment de la llengua que parla a casa seva.
Totalment d'acord. I fins aquí les notícies.
Vinga, me'n vaig.
Va, tampoc caldria.
Ja m'he guanyat el sou avui.
Per cert, que tinc una cosa que...
És com la Viquipèdia en català, que també és un fenomen que...
El que? Efectivament.
La Viquipèdia va de ser...
Correcte, la Viquipèdia, el món digital és la Viquipèdia en català.
Sí, senyor. Un àmbit complicadíssim per la llengua catalana.
Fins que no arriba l'algoritme aquest, que ho torça una mica tot, i ara per sort diuen arreglar.
Espera un moment, segon.
El que ha passat? Hosti, no.
Digui'm.
El meu pare, l'altre cop.
Ja està aquí.
Jordi, quina il·lusió! Escolta, no diguis que serà... Seriosament, que
vindrà
el Jordi Piqué a l'estudi?
Tenim una ràdio que estem falta tots un... com una cabra.
I falta un despatx amb un psicòleg o un psiquiatre. Aquí,
aquí?
Sí, aquí, la ràdio. Aquesta, que...
Mira, puc dir una dia. Cosa...
L'alegria és que ens dona aquesta dona.
Sí. Oi. Puc dir una cosa?
Sí.
El dia 22 de desembre, que per aquesta ràdio és un dia molt especial, perquè és el dia de la loteria...
Sí.
La loteria espanyola, el friquisme més bèstia que hi ha i més seguit, per cert.
Som els espanyols.
He de dir que enviem a Madrid Jordi Armenteres.
Sí, aquest, sí, bueno, aquest s'ho passa bomba.
Jordi Armenteres està allà.
Aquest, sí, sí.
Hi haurà el Xavi Cupido, però ningú es pot imaginar qui serà la tercera enviada especial de RAC1 en aquesta loteria.
Vaya.
Ja està, no puc dir res més. Aviat ho direm. Són les 9:35.
Aquest és el Mario, entrenant-ho com sempre. Té una mitjana de 20,6 punts, 5 rebots i 8 assistències. Crec que no em deixo res. Ah, sí, van cadira de rodes. Però això, a qui li importa? En l'esport, que el que importa, importi. Consell Superior d'Esports. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Sentir curiositat és meravellós. És escoltar la meva veu. És un per què no i un a veure què passa. És planificar un viatge, triar un llibre o fins i tot obrir una ampolla de vi. Que la curiositat sigui la brúixola de la teva vida. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIA.cat.
Sube el volumen porque esta promo de Samsung es lo más. Llévate de regalo un Galaxy Watch 6 valorado en 319 euros al comprar el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 o Z Flip 5. Consulta condiciones en tienda o en samsung.com solo hasta el 17 de diciembre. ¿A qué estás esperando?
Expo Tour Itinerant, l'exposició itinerant de macrodiorames única al món de Ramon Colomer. 600 metres quadrats, 10 diorames amb les 7 meravelles del món antic i 2 espectacles amb efectes especials. Del 2 de desembre al 14 de gener, al carrer Ametllers 1012, espai 7 de Móra la Nova. Aforament limitat. Reserva la teva entrada amb descompte a expotouritinerant.com.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Em van donar l'alta fa un mes, però no aconsegueixo recuperar-me.
Recupera't prenent Astenolit Recuperació 3 en 1. Astenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i pròpolis et recupera actuant a 3 nivells del teu estat energètic, anímic i immunitari. Astenolit, de Laboratoris ERM.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'11 pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs a tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. En aquest episodi, les inundacions d'Agramunt de l'any 2015.
El dia 3 de novembre del 2015 es va desbordar el riu Sió a Agramunt. L'aigua va inundar el soterrani d'una residència on 9 persones van quedar atrapades.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
El per què de tot plegat.
9:39 minuts. Va, comencem primer pel que està passant a la Bona Nova, si us sembla, després parlem del que, ha dit Pedro Sánchez. El tema de la Bona Nova, a mi el que, torno a repetir, que li dèiem al Benet i Lligo, el que més m'ha sorprès de tot és que és una sèrie en directe per televisió i per la ràdio, perquè no sé si és millor anunciar-ho i dir-ho que no actuar-hi sense... Saps què vull dir? Que és...
Des del moment en què la llei, que ho ha explicat, no, que la llei canvia i que per tant t'obliga a dir dia i quasi bé hora del desallotjament, doncs evidentment tot això jo crec que porta el que tu deies, és com un espectacle, no? Doncs això és el que et porta. Quan la llei anterior t'arribava a l'ordre judicial de desallotjament i a partir d'aquí doncs els Mossos d'Esquadra podien decidir en quin moment actuaven, doncs era l'efecte sorpresa i també alhora doncs que no tenia el reclam dels mitjans de comunicació. Per tant, jo penso que és la pròpia llei, no, la que ha portat a que si s'ha de marcar el dia i l'hora abans i a més s'ha d'anunciar, doncs bueno, quan té o es creu que té interès periodístic, doncs si acumula gent, si acumula gent amb manifestacions d'un costat o de l'altre, no? Perquè ara deia que hi havia veïns curiosos, no? Que són els que havien reclamat el desallotjament, i fa que els mitjans de comunicació doncs ho retransmetin, i en aquest cas tu deies quasi bé en directe, no? Quasi bé no, l'estem vivint
en directe.
Els desnonaments oberts, sense data, són, anava a dir, més cruels, però bueno, si poden ser encara més que un desnonament amb data. Ahir el David comentava, ell va posar les imatges perquè la directa estava dins del pis. La setmana passada vam comentar el cas de la senyora del barri gòtic que porta 55 anys a casa seva. Per tant, és bo que se sàpigui quan hi aniran i la data i això... I això és una cosa, no? El fet de que tinguin data, doncs és un petit avanç. I respecte a aquests dos, les dues cases ocupades, era molt difícil que ningú se n'enterés perquè el desplegament policial que ja ahir va començar amb totes les tanques i ells mateixos també, la gent que està a les cases on també s'estaven mobilitzant, per tant, en fi, el barri se sabia i els mitjans també, i tots sabíem que no sabíem a quina hora de matinada començaria, però que seria així. A mi del que més m'interessa d'aquest cas és que faran dels dos edificis. Són de la Sareb, els han tingut allà durant anys. El desallotjament té ordre judicial, cosa que, en fi, en campanya electoral tant Valents com Ciutadans com Vox, s'ha dit que el PP aquí no va jugar-hi com els altres partits, van muntar un espectacle permanent que Desocupa, evidentment, va aprofitar dient que faria un desallotjament que no podia fer i perquè no hi havia ordre judicial, i per tant doncs ara es fa com correspondria en base a la llei. Però de veritat a mi m'interessa saber què en faran. Hi ha veïns allà que han demanat que pugui ser un CAP, l'Ajuntament diu que no té la qualificació d'equipament per poder-ho fer, però la qüestió és què en faran, si en faran pisos de luxe, si en faran habitatges per gent que necessita pis, en fi, crec que m'interessa més parlar de que la Sareb ha tingut allò així durant temps que l'espectacle que vam veure en campanya o el que veurem avui, que és a mi m'ha creat la gràcia, m'ha creat l'atenció, això que comentava el Benet, perquè jo també quan ho he vist, la gàbia aquesta amb la que sí, es movien els Mossos, que és una cosa una mica estranya, o almenys els que estan acostumats a tractar més amb dispositius policials, també veig que els hi ha cridat l'atenció.
David Fernández.
Jo tres coses i una endevinalla. I una anècdota. L'anècdota és que jo la primera que vaig venir aquí, que em vas entrevistar tu, va ser també arran de protestes del moviment Ocupa. Estic parlant del Pleistocè tardà. I era el mateix debat una mica espectacularitzat de la protesta. Jo crec que el Benet Íñigo deia una cosa que era molt interessant i que a més és una evidència, que ningú sabia res del Cubo i la Ruïna fins a eleccions municipals. Sí. O sigui, no és coses que hagin sigut zones conflictives, ni molt menys. I passa el mateix sempre. Canvia, es porta 20 anys i només hi ha conflicte quan arriba l'ordre de desnonament d'una propietat buida. D'una propietat buida, pastura de la Sareb, que és allò que vam pagar entre tots i que ens va costar 50.000 milions d'euros de rescat bancari i que encara no és. L'altre és el desplegament. 500 Mossos d'Esquadra, subsol, canina, TEDx, mitjans aeris, són 100.000 euros. I avui el Jesús Rodríguez em deia, amb 100.000 euros pagues el lloguer, no de les dues cases, perquè en veritat són tres, és una triple operació, perquè hi ha una tercera casa a Santa Coloma, a Gramenet, que és l'estudi nou, que és fons, que és propietat d'un fons, Bultó, que passant per Luxemburg arriba a Panamà i estan en els Panama Papers d'estructures d'elusió fiscal. I l'altre, torno al que deia la Neus, en el país dels 23 desnonaments diaris segons el Consell General de Poder Judicial, 8.574 desnonaments hi ha a Catalunya i continuen cancel·lant, no? I aleshores avui llegia el 5 dies, pàgina 21, per anar al problema estructural de fons i després l'endevinalla, i a la pàgina 21 llegeix, els joves només conservarien 60 euros de renda al mes per menjar, roba i oci després de pagar el lloguer. Si comptem els subministres, tindrien un deute de 77 euros. Es pren com a referència el salari mitjà del 2023. I l'endevinalla, qui va escriure això fa un any i mig? El dret a l'habitatge, reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans del 1948, és una necessitat bàsica de les persones que facilita una vida digna. Tot i que aquest dret també està reconegut a la Constitució Espanyola, l'article 47, i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'article 26, l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un element determinant en la generació de desigualtats socials a Catalunya. De fet, en el marc del sistema capitalista i de l'evolució de l'economia espanyola des de la fi de la dictadura, l'habitatge s'ha convertit en un bé subjecte a l'especulació, en el que ha primat l'interès econòmic per sobre de l'interès social, pervertint un dret històric. Tiempo.
Ho pot haver dit molta gent, això, eh?
Àrea d'informació als Mossos d'Esquadra. Informa sobre les ocupacions a Catalunya.
Què dius, Pere? Jo tinc bastantes coses a dir, perquè aquí jo crec que n'hem dit moltes i n'hem barrejat moltes. Sí. El tema, per exemple, de la premsa, l'espectacularització, avisis o no avisis en temps, a la que se sap que hi ha un desallotjament, que se sap a l'instant, RAC1 i arriba en 20 minuts i té un quàntum allà posat, i TV3 i arriba en 40 minuts i té una càmera en informació contínua i veient totes les vicissituds aquestes. Que s'avisi en temps, a mi em sembla que està bé, però jo crec que la llei no està pensada per aquest cas, l'avís en temps. Està pensada per la gent feble, la senyora aquesta que va intentar desnonar l'altre dia, que el Vostè denunciava en aquest programa, etc. O sigui, aquí crec que quan passa una cosa aquesta ens hem de preguntar, quan es desnona, qui hi viu, o qui hi ha dins, de qui és la propietat del local, qui demana el desallotjament, que evidentment és la propietat del local, i què en vol fer? No, és que tot, sí, no és el mateix un cas com aquest, que a mi em fa pensar, us en recordeu? Jo tinc una, malgrat la meva extrema joventut, tinc una certa edat i me'n recordo del cinema Princesa i del merder que va haver-hi, que va ser una mica l'emergència o l'irrupció mediàtica del conflicte dels ocupes en el sentit de visibilitzar un moviment, com el dels squatters, que té una idea política al darrere i que la idea és que et desallotgin perquè es visibilitzi el problema. Això és una cosa. La bona nova és una altra, i el que està passant a l'habitatge a Barcelona, que és el que diuen els Mossos, el teu informe, és la greu per mi, a Barcelona i arreu de Catalunya, que és una barbaritat els motius pels quals es desallotja, la manera com es tracta la gent que té contractes antics o contractes d'altres maneres, i sobretot les tinències anònimes. De vegades el Basté parla aquí, quan es parla d'això, algun tertulià, d'aquell senyor que té el pis de l'àvia que ha heretat, el de la germana, el de la cosina, i que fins i tot pots tenir tres propietats. Aquest senyor el que vol és llogar el pis, que no li rebentin i cobrar el mes, cada mes el seu i augmentar l'IPC. Els fons voltor no volen això. Són gent que no sabem on estan, com a mínim estan a Luxemburg, o estan a llocs estranyíssims, que l'únic que volen és fotre fora la gent, tant els hi fot on vagin a parar, tota la ida dels pisos socials els importa tres pitos i volen generar valor, vendre el següent i tal dia farà un any. I si pot ser llogar per habitacions, com ara s'està posant de moda, o llogar per habitatge turístic raro, o per totes aquestes porqueries, llavors, clar, el que estem parlant avui potser sí que visibilitza el moviment, però aquests dos edificis són de la Sareb, que sí, que no deia res, però la Sareb som nosaltres. Som el senyor David Fernández, senyor Jordi Basté i companyia. Per tant, és nostre, això. I potser sí que hem d'exigir, aclareixin què volen fer, i ja que és nostre, fotin un centre cívic, o fotin habitatge social, que és el que fa... Bueno, no sé si... Sí. Al barri també fa falta, perquè encara que no sembli, als barris rics fa molta falta l'habitatge social. Perquè justament, com que tot està superdisparat, els nanos normals, entre cometes, que no tenen al darrere un patrimoni que els pugui sustentar, com se'n van de casa i com poden instal·lar-se. Llavors jo crec que el cas d'avui... Ens pot molestar, i hi ha una espectacularització, i el tio aquest que està penjat, i la, com és això, i la gàbia dels Mossos, però no és ben bé atacar el tema de fons, com el sí per posar-lo damunt la taula, però el tema de fons és per què no aconseguim aturar tot el que està passant a l'habitatge, quan ha estat sobre el paper un anunci electoral de diversos governs. I això només pot combatre la llei. Ara, combatre la llei, fons que tenen un poder econòmic potser més gran que moltes empreses, és molt complicat.
9:40.
Ho dic perquè va passar a Tarragona, que va passar als pisos turístics del carrer Tarragona, tot aquell merder de l'Ajuntament, que vam descobrir... O sigui, ara això, per exemple, també s'escanya. El tema dels pisos turístics, sembla que les llicències no seran renovables. Clar, no pot ser que el David Brandi digui lloguem un de llonces i muntem 30 pisos turístics allà i ens fotem d'or. Però el propietari té dret a treure un rendiment. Jo, que un senyor, insisteixo, un senyor jubilat, que té el pis de no sé què, el de la costa, el d'aquí, el d'allà...
Ja, però sempre es posa aquest exemple i tu mires el mapa. Tu mires
bueno, perquè clar, no, però efectivament és diferent.
Tu pots treure un rendiment amb un lloguer. I això és el que hi té dret, però en un apartament turístic és diferent, i més casos com el que coneixíem la setmana passada, vull dir que és...
No, és que això, l'apartament turístic no te discuteixo, no té gens. Com això estem d'acord.
D'acord.
Vale, pues ja està.
Molt bé, un segon. Ai, que de seguida la Neus Tomàs ha de dir alguna cosa. Silenci-ho.
RAC 1. L'intel·ligència artificial ja és entre nosaltres, però estem preparats per conviure amb ella?
IA Intel·ligència Artificial és la nova exposició que et presenta el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una mostra per conèixer allò que fascina i preocupa a parts iguals. On acabem nosaltres i comença la intel·ligència artificial?
IA Intel·ligència Artificial. Més informació a ccb.org. Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrella Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrella Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum. I si tens gas, canvia't també a Endesa i estalvia la teva factura del gas amb un 20% de descompte en tot el teu consum del primer any. Contracta-ho ja al teu punt de venda Endesa i aconsegueix, a més, un regal segur. A Vic, Tecniver, carrer Pare Gallissà 25. Tria un demà millor.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Nescafé Dolce Gusto.
Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop. Per aquest Nadal, pensat per gaudir, fet per compartir, fet per regalar. Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop.
Nescafé Dolce Gusto. El teu coffee shop per Nadal a casa.
Un coffee shop.
Viu el nadalíssim Nadal a l'Esplau en gran. De l'1 de desembre al 5 de gener podràs gaudir de les experiències més increïbles. El concertàs de Henry Méndez, el nostre bingo roscón en directe, la visita del pare Noel i el rei Gaspar i la nostra gran nevada tradicional. Vine a gaudir del teu dia de shopping a l'Esplau amb la nostra oferta d'oci i restaurants. Més info a esplau.com/navidíssima.
Polestar 2. L'evolució continua. Més autonomia, més distàncies. El teu 100% elèctric de disseny escandinau, ara amb 654 quilòmetres. Reserva la teva prova de conducció amb un expert. Polestar.com.
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta, perquè la maleïda caldera s'espatllot i cap tècnic t'agafa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat, i ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes: l'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure't lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 8.846 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por, et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
Aquest Nadal regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
Actualitzada,
renovada,
més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
5 minuts i les 10, ha passat una cosa que dic, els enganxaré tots.
Sí, amb el micro.
Estaven tots en aquells moments enfrescats amb el tema dels lloguers i de tot. He pensat, mira que és interessant això, trencant tota qualsevol ordre que tu hauries de saber, Pere Mas, que és que durant la publicitat es parla de tot menys del tema que ha de continuar.
Sí. Però avui hem fet una excepció.
No, perquè llavors feu teatre. Llavors, la història és la següent. Ja. És que Neus Tomàs i Conxi Barai tenien la paraula. Endavant.
Que a mi l'argument aquest de el senyor que ha estalviat, ha aconseguit obtenir un pis per llogar i el posa a lloguer, evidentment existeix, i aquest senyor ha de poder-lo llogar, però tal com està al mercat, crec que no és l'explicació. És a dir, aquí a Barcelona, podem parlar d'altres ciutats, però com que estan a Barcelona, el metre quadrat està a 4.150 euros metre quadrat. Un 2,1% més que fa un any. 4 de cada 10 pisos que estan a lloguer, que n'hi ha poquíssims, són de grans tenedors. Hi va haver un debat. Grans tenedors poden ser els fons d'inversió, però també són aquells que tenen més de 10 habitatges. Jo crec que més de 10 habitatges ja està bé. Ja, vull dir, ja els podem considerar grans tenedors. Després hi ha gent que es dedica a comprar i vendre permanentment. Alguns dels que ho estan fent, per exemple, al barri Gòtic, que compren amb els avis a dins, i el que fan després és fer-los la vida impossible fins que els fan fora. Això està passant. I en alguns d'aquests casos no estan considerats grans tenedors, perquè el que fan és entrar i sortir, comprar i vendre, comprar i vendre. Llavors, crec que si el desallotjament d'avui, de dues cases, que una és del 2016 i l'altra del 2019 ocupades, ens porta a tenir el debat de l'habitatge, doncs benvingut.
Jo també ho he dit, això, eh?
Sí, encantat. Per això et dic que...
Però el debat no és el d'aquestes dues cases.
I que, a més, hi ha una altra cosa. Sobre els pisos turístics, n'hem desviat 100.000 al mercat turístic en l'última dècada a Catalunya. Són molts pisos al mercat turístic, moltíssims. I hi ha... Si aquí tinguéssim algú amb com a mínim 10 anys menys que qualsevol dels de la taula, doncs home, aquest cert paternalisme permanent, doncs clar, a Barcelona la mitjana per llogar un pis supera els 1.000 euros, supera el salari mínim. Per tant, jo no sóc una no sóc la Carme Trilla, no sóc una experta en urbanisme, però és evident que no es pot seguir així. I després una altra cosa, és a dir, a mi, jo quan vaig escoltar la ministra, benvingut a un ministeri d'habitatge, però quan vaig escoltar la nova ministra dient i que no pateixin els que tenen l'apartament, la segona residència, perquè els protegirem de què? No estan en perill. no estan en perill aquests, no,
la gent que dona... Hi ha senyors que anuncien alarmes tot el dia,
bueno, però...
i que les teles, sí, però crec que no l'esquerra,
sí,
han no creat la sensació de perill per motius
però,
polítics.
Però no estan en perill, no? Vull dir, els que estan en perill són els que els volen fer fora de casa seva, els que els hi posen una renda inassumible, els joves que no tenen manera de poder ja no marxar de casa, sinó gairebé poder tenir una vida... en molts casos, ja no dic al barri on han nascut, ni a la ciutat on han nascut. Per tant, doncs bé, parlem del desallotjament, però en realitat el que hem de parlar és de l'habitatge.
Concepció Barall.
Jo estic d'acord, que el gran debat i el gran tema és l'habitatge, però centrant una mica, jo sóc una defensora de la propietat privada i per tant crec que tant s'ha de garantir una cosa com una altra i no... dir que bueno, el que passi amb les segones residències és igual, no. Hi ha gent que està tenint problemes i quan arriba la seva segona residència, que l'ha pagat amb l'esforç i amb el seu treball al llarg d'una vida, se la troba ocupada. I això també és un tema que s'ha d'evitar. Per tant, el tema de les ocupacions, jo penso que, començant per aquí, s'ha de diferenciar entre aquelles ocupacions que tenen darrere un tema social, i és a dir, quan es desallotja una persona, doncs una persona gran, una persona vulnerable, amb falta de recursos, el que s'ha de fer és agafar aquest cas i reconduir-lo a través de les diferents serveis socials que hi ha a l'Ajuntament, a la Generalitat, i ajudar-lo, i no deixar-lo atirat. I hi ha altres desallotjaments que són més de moviment ocupa sense un rerefons de necessitat de vivenda per tema de recursos, sinó per ideologia. Llavors jo crec que aquestes ocupacions són les que s'han d'evitar i que són les que s'han de... contra les que s'ha de lluitar. Totes les ocupacions a dia d'avui venen amb ordre judicial. No es pot fer cap desocupació, cap desallotjament.